Doncs ha començat un nou curs polític, un curs polític que a més a més serà calent, i no calent només a Sitges, sinó serà calent allò de caràcter general, oi? Però ha començat un curs polític nou, i aquest curs polític doncs implica també una nova roda de portaveus, i la roda de portaveus la comencem amb el portaveu del principal grup de l'oposició, amb el portaveu del grup municipal socialista. Aquí agraïm una cosa, i és que en principi teníem previst parlar amb ell en directe el dimecres, i finalment doncs, fent un cap per mans ens ha vingut per enregistrar-lo i ho passem aquest dijous. Bàsicament el cap per mans ha vingut motivat per un dels temes que sortiran en aquesta conversa, un dels temes que és la revisió dels valors cadastrals i l'audiència pública que es va portar a terme el dimarts a l'edifici Miramar. Ricard Vicente, bon dia.
Bon dia, Joan.
Primer de tot, doncs el que comentàvem, agrair-vos aquesta deferència que heu tingut doncs, de fer aquest cap per mans.
Cap problema.
I comentàvem això, comença un nou curs polític, un curs polític que a més serà calent per coses que ens vindran de fora i també per coses que tindrem aquí.
Exacte. I veiem que la situació fora és complicada i és difícil i veiem que la cosa està moguda. Però entendràs també que jo em posicioni i parli sobretot del tema municipal.
Òbviament.
I aquest també és la meva tasca. Uh-huh. I per tant veurem què passa des de fora, però ens hem de fixar com està la cosa dintre. Uh-huh. I així sí que m'agradaria, així només per començar, fer una valoració general, i si vols després l'anem desgranant com creguem.
Com vulgueu.
Però m'agradaria, sí, una sèrie d'inputs inicials per tal de veure com plantegem nosaltres aquesta situació de la política municipal. D'una banda, veiem una incapacitat, ara ja s'hi manifesta, de gestió de moltes de les circumstàncies de la vila. I en podrem parlar, però la via pública n'és una, el tema de les terrasses n'és una, el tema de la policia n'és una altra, el tema de Tom Manta n'és una altra, i així com tantes d'altres. Per tant, el tema de la capacitat de gestió que té l'equip de govern crec que està més que posada en dubte. D'altra banda, tenim el tema de la manca de lideratge. Per què la manca de lideratge? Ja hem tingut la primera crisi de govern, encara que el senyor alcalde digui, vulgui amagar-la o vulgui negar-la, crec que sigui no només veritat, sinó de rebut dir que no hi ha hagut, perquè és un fet, i es pot comprovar, que amb el Partit Popular hi ha hagut un trencament entre les files internes del Partit Popular que ha comportat una sèrie de canvis externs. No es canvia una persona amb un any i escaig de govern, perquè sí, això hi ha alguna cosa darrere que ben bé sabem quin és i en podem parlar. En tercer lloc, tenim el tema de la, ja ens ho hem comentat des del principi, que és el que veiem com un plantejament ja pròpia de la política del govern, que és primer la caixa i després les persones. Podrem explicar llargament quines són les situacions de molts serveis municipals i què ha acabat privant davant dels serveis de les persones i què ha acabat privant davant de la caixa municipal, com s'han acabat fent els números primer i el que ha comportat pels serveis públics de la vila. En quart lloc, també m'agradaria parlar de les mentides que ha dit el govern, ara ja sigui d'una manera contundent. Crec que s'han enganxat completament els dits, no només hi ha campanya del que ens havien dit, sinó el dia d'avui que ens hem trobat, i sobretot amb el pla d'ajust que comentàvem de tot el que ha passat aquests darrers dies, el pla d'ajust i el tema de l'IBI. I en darrer lloc, exposar que una vegada més veiem que estan completament lligats amb poca capacitat de gestió cap al futur i continuem sent els socialistes els grans protagonistes de tot el que passa a la vila, negatiu i per passiva. Per tant, continuen sense veure absolutament res cap camí i continua sent el PSC el gran responsable de tot plegat, que fa que no pugui avançar no res. I nosaltres ja vam fer una proposta de pressupost alternatiu diferent dels que en feien, una alternativa, i ara tenim una alternativa al pla d'ajust que es va aprovar amb el nostre vot contrari en el seu moment, abans d'estiu, per tal de veure que hi ha altres maneres de fer les coses i no només la manera que plantegen, i que és fals, que per l'herència socialista el poble està completament aturat i que no hi ha manera d'arreglar-lo i que hem de patir la misèria del desert.
Doncs comencem a desgranar aquests punts, si us sembla.
Sí, i tant.
Comencem pel final, l'herència.
L'herència. Ens diuen que amb l'herència socialista no hi ha res més a fer i que la situació és la que és i que, per tant, l'IBI ha de ser el que és i la pujada és intocable, és la que havia de ser gràcies al deute que hi havia i per tant no es pot fer res. Bueno, ja tenim la primera mentida. No és veritat que l'IBI és l'única manera és l'única taxa d'IBI que hi era possible, que aquesta pujada era necessària, absoluta, i que no hi havia cap altra alternativa. Anem per parts. D'una banda, hi havia una revisió dels valors cadastrals, que evidentment tocava, perquè feia molts anys que no es feia, que en el seu moment el Partit Socialista va decidir no aplicar-la durant un temps important de llarg, per tal de que primer hi havia una circumstància de bombolla immobiliària que segurament hagués portat uns valors distorsionats d'aquests valors cadastrals que ara no tindrien res a veure amb els dia d'avui, i per tant no crec que hagués estat bo, vist amb el temps, que allò s'hagués aplicat en aquell moment.
Em permeteu, m'aturo un momentet aquí. Si la revisió cadastral s'hagués portat a terme fa uns anys, quan estàvem en aquesta bombolla, probablement encara els valors que ens han arribat, doncs, de la revisió, encara haguessin estat més elevats.
No té per què.
D'acord.
No té per
què.
D'aquí és on vindrà el gran engany que ens diuen amb el tema de l'IBI des del govern municipal. Una cosa és que de ben segur els valors cadastrals haguessin estat més alts per una circumstància de com estava la bombolla immobiliària i els valors que es donaven en aquell moment i que han baixat. Això és una cosa. Per tant, és cert que calia una aplicació d'aquesta revisió cadastral. D'altra banda, hi ha un apunt que poc es diu des del govern municipal i des d'Hisenda de l'Ajuntament, que és el tema del coeficient. Expliquem bé les coses. D'una banda hi ha la revisió cadastral, que és aquella revisió que acaba aplicant els valors que se'ls dona en els terrenys, per dir-ho així, les finques, i de l'altra l'Ajuntament té la potestat d'aplicar un coeficient a partir d'aquests valors cadastrals revisats, en els quals és el que acaba aplicant, és el que acaba portant el rebut de l'IBI. És allò que acabem pagant a sitgetans i sitgetanes. Aquí hi ha un pas intermig, que és aquest coeficient. I aquest coeficient l'aplica l'Ajuntament. Per tant, que hagin aplicat a l'1,213 és una decisió de l'Ajuntament, pròpia seva, i no tenia per què aplicar aquesta mesura, aquesta xifra. Què diem nosaltres perquè diem que és mentida? Si aquest valor el baixes, el pots arribar a posar a zero. No diem que posar a zero perquè, evidentment, hi ha un increment i calia, doncs, una gradació. Però aplicant aquest coeficient tu pots pujar i baixar aquest rebut de l'IBI que acabes cobrant els sitgetans i sitgetanes. Nosaltres valorem que és possible, mitjançant, ja m'avanço amb el tema del pla d'ajust, amb el pla d'ajust és una mica complexa d'explicar, però intentaré ser el més didàctic possible. A partir del pla d'ajust, que com bé sabeu és tot un plantejament econòmic a 10 anys vista fins al 2022, de què cal entrar i sortir de l'Ajuntament d'ingressos i despeses per tal de tenir controlada durant 10 anys i poder arribar a aixugar el deute, ja està plantejat aquests 10 anys. Aquesta és una cosa. El pla d'ajust que vam aprovar per 10 anys. Per tant, ja està marcat. Quan nosaltres diguem, no, és que pel 2013 diuen de pujar els impostos, el 2014, i així és talment el que ens diu el pla d'ajust. A partir d'aquí, en aquest pla d'ajust, a partir de l'any que ve, del 2013, s'hi dona un, com li diuen, un estalvi net financer, que això ve a ser com un, agafat amb tota la cura, el benefici que entra l'Ajuntament entre allò que entra i allò que surt. Per l'any que ve ja hi ha 1,5 milions d'euros que quedarien en positiu, i així durant aquests 10 anys del pla d'ajust. Vale? Sempre hi ha un valor.
I aquests diners per què servirien?
Aquests diners de moment estan allà com a bossa de diferència, no estan aplicats. Hi ha una bossa de diferència i per tant és de l'Ajuntament acabar d'aplicar. Després t'explicaré un altre tema respecte al que el pla d'ajust diu i el que no diu. A partir d'aquest benefici net, benefici, no es pot dir benefici perquè beneficis són per les empreses, l'Ajuntament no ha de tenir benefici, és una qüestió de càlcul. Si rebaixem aquest 1,5 milions per l'any que ve i aquells diners que cada any hi ha de sobrant i fem que aquesta quota s'acosti més a zero, per tant el benefici sigui menor, podem baixar els valors de l'IBI sense que es desfacin aquests valors. Podem igualar aquests dos valors. Allò que acabàvem guanyant amb aquesta bossa sobrant, diríem, no l'aplicaríem de pressió fiscal a partir de l'IBI.
És a dir, pel que estic entenent, si no s'apliqués un coeficient tan alt, es podria tendir més a l'equilibri econòmic sense que hi haguessin números negatius.
Ah, exacte. Sense haver d'haver tanta pressió fiscal, fent un rebut de l'IBI menor, podríem no tenir tampoc deute.
La base cadastral, això sí, això era intocable. I per matar aquest primer aspecte. La revisió cadastral s'hauria d'haver sol·licitat o s'hauria de sol·licitar més sovint, no parlem del passat, sinó parlem de cara al futur, potser. Una revisió cada 18 anys és il·lògica.
És il·lògica.
Aleshores, aquesta revisió hauria de fer-se d'una manera, o aquesta sol·licitud de revisió hauria de fer-se per part del govern que toqui d'una manera més sovint?
La revisió cadastral segurament s'ha tardat massa en demanar-la. el que també els aspectes que t'acabes trobant socialment són els que són. Hem passat d'unes pujades i unes baixades que tampoc són res raonables en sentit general. I per tant, també s'entén que des de la política municipal es valorés si tocava o no tocava. Passar d'una bombolla immobiliària a passar una entrada de crisi, que ara també ens haguéssim trobat no sé de quina manera, no? Bueno, i estem trobant-nos en una manera bastant fotuda. Però que sí que vull que quedi clar és el tema del coeficient.
El coeficient, que és la part municipal d'aquesta pujada.
I és la que acaba aplicant i acaba portant el rebut de l'IBI que t'arriba a casa. Uh-huh. Per tant, si l'Ajuntament pot decidir. Ja no accepto i dic que és mentida que l'Ajuntament no pugui decidir i que només pogués aplicar aquest coeficient. No és veritat.
El coeficient és una part important d'aquest rebut?
Pot canviar el valor directament del que t'arribi, d'aquell valor cadastral, depèn del que tu li multipliquis per aquest coeficient, el valor que li donguis, et pot arribar, podria arribar a ser negatiu, evidentment no té cap sentit, no? Però que entenguem que és una fórmula i per tant pot canviar tant pujar-la com baixar-la.
D'acord, és una capacitat municipal. L'1 seria, tot queda igual, és a dir, es multiplica per 1, si es multipliqués per 0x, doncs seria negatiu, i si es multiplica per 1, coma, alguna cosa...
Doncs podem arribar a fer una barbaritat. Sí.
Exacte, tot i que em sembla que hi havia un màxim, no era l'1,23 o una cosa
ens
així,
em sembla, molt.
Que ens acostem, estem a l'1,21...
Ens hem acostat molt.
D'acord. Entén, per tant, el grup municipal socialista que aquest coeficient hauria de tendir al 0, que seria l'1, més que no pas al màxim que és el que ha aplicat el govern.
Exacte, i sobretot el dir que és possible, vull dir que no hi ha una única manera de fer les coses, que és possible aplicar aquest diferent coeficient dintre un pla d'ajust. Una altra de les mentides que he sentit dir: aquest pla d'ajust és intocable, ja està assignat, s'ha aprovat i no es pot canviar.
Pla d'ajust s'ha negociat amb el Ministeri.
Exacte, s'ha arribat a un acord amb el Ministeri. Recordem que això parteix de per tal que els proveïdors...
El famós Pla Montoro.
Exacte, que per tal, que és una bona idea. És una solució, no vinguda des de l'Ajuntament de Sitges, sinó vinguda des del Ministeri, des de Madrid, on el Pla Montoro ens diu: mira, si fem un pacte d'aquest sentit, tots aquests proveïdors, que en tenien molts, podran cobrar una gran majoria. Per tant, la idea jo crec que va ser bona. Si el Partit Socialista s'hi posa en contra és perquè veiem que això passarà, que aquest pla d'ajust comporta una aplicació de pujada d'impostos molt important, que no acaba el 2013, que continua el 2014 i el 2015, i està marcat. Si no ho canvies, ja està marcat, està aplicat ja, i en unes graelles, és públic. És difícil d'entendre quan t'ho ensenya, però d'aquí la nostra capacitat didàctica per explicar-ho. I el que et deia abans, que també et volia comentar, és el fet de que l'Ajuntament, diria que el mateix alcalde, ha dit: no es pot canviar per dues coses. Una, perquè el deute és el que és i l'IBI eixuga el deute, cosa que no és veritat, i de l'altra, que no es pot canviar el pla d'ajust perquè ja està aplicat i és el que hem pactat. Començant per la segona, que és més senzilla. El pla d'ajust et diu que durant aquests 10 anys, amb els números que tens, has de no endeutar-te en cap cas més del que estàs, i de l'altra, que has d'anar pagant religiosament el deute que tens. Aquestes són les dues premisses. En cap moment et diu si pots fer aquesta mena de canvis de números sense alterar aquestes dues altres coses. Per tant, si és possible canviar el pla d'ajust, és la nostra proposta des del PSC. Això que et comentava, d'evitar aquest estalvinet, que ells no diuen que hagis de tenir aquesta bossa sobrant, i comportant que l'IBI el canvi, si en comptes d'aplicar tinguis un IBI menor, una taxa d'IBI menor, en cap moment et diuen que això no sigui possible amb el pla d'ajust, i tant que és reformulable. Et diran que no, en el moment que diguis no, t'estàs endeutant una mica més, ni que sigui poc, ni
és a dir,
has deixat de pagar el deute.
L'únic que incorpora aquesta, l'obligació, és la necessitat d'aixugar aquest deute.
Exacte, just d'aquí la finalitat.
La manera d'aixugar el deute pot ser una o pot ser una altra.
Exacte.
Pot ser recaptant més o pot ser gastant menys.
Exacte. I durant, està plantejat a 10 anys, faltaria que no poguessis modificar una cosa a 10 anys, vés a saber què pot passar d'aquí un any i mig, d'aquí dos o d'aquí tres i mig.
Quina fórmula aplicaria, per tant, al grup municipal socialista?
La fórmula que aplicaríem seria rebaixar de la taxa d'IBI que es vol aplicar per l'any que ve un 57%, que això dona una sèrie de números semblants als que acabes tenint en aquestes bosses sobrants de cada any amb el pla d'ajust, a veure si m'explico.
Sí, entenem que és un pèl complicat aquí on hem entrat. Tornem-hi.
Però cal explicar-ho per tal que la gent vegi que l'alternativa és possible i que fa falta explicar-ho. Per tal de que la pressió fiscal amb el ciutadà no sigui tan forta, per tant el rebut de l'IBI no sigui el d'aquestes mesures, que considerem que no és raonable, diem rebaixar-lo al voltant d'un 57%, aquesta taxa d'IBI que t'arriba a casa, que ve a ser un valor de numèric semblant al d'aquest sobrant que cada any tens en el pla d'ajust, en aquest benefici, entre cometes de nou, del pla d'ajust. Per tant, una cosa es contrarrestaria amb l'altra. Menys pressió fiscal, per una banda, del rebut de l'IBI, i de l'altra, no hi hauria aquesta bossa dintre del pla d'ajust, que aniríem més a zero, que és el que considerem que ara per ara, el que no pots fer és demanar tot el possible amb els ciutadans, apretar-los al màxim, i tenint altres possibilitats no aprofitar-les, malgrat que diguis, no, clar, és millor quedar una mica més sobrant i no tant a zero, pel que pugui passar, no, clar, però és que la gent l'estàs apretant molt.
D'acord. Torno a fer la mateixa pregunta que he fet abans. No s'ha pensat, no s'ha previst cap destinació per aquest sobrant?
No. Uh-huh. És una qüestió... No, està fora. Tot en el pla d'ajust, penseu que hi ha... És que no està tan marcat com sembla. Bueno, a les dues mesures que t'he comentat, sí, ni endeutar-te més, ni deixar de pagar el deute. Però, d'altra banda, hi ha una sèrie de és interessant de llegir i de veure-la, una sèrie de conceptes que has de tenir present, però després hi ha grans conceptes econòmics on et diuen les bosses que hi ha, i l'estalvi net aquest és una d'elles. Per tant, no, és difícil, no és fàcil, econòmicament és complicat.
Entenc, per tant, Ricard Vicente, que aquesta altra manera de veure aquesta reformulació de el pla d'ajust donaria la mateixa suma, donaria el mateix final al 2021
sí.
Que el que s'ha presentat
donaria la mateixa suma, en el sentit de que no deixaries ni de pagar el que deus,
no incompliries la norma,
exacte, els números no se canviarien, si canvies els de baix acaben canviant tots, però no incompliries el pla d'ajust, que és bàsicament el compromís que has agafat amb Madrid.
Si recaptes menys, tens menys diners.
Si recaptes menys, tens menys diners.
Si l'Ajuntament recaptés menys, com s'ho faria, per, entre cometes, per dir-ho d'una manera gràfica i que la gent ens entengui, per arribar a final de mes?
Fàcil.
A veure.
Aquesta és una altra de les coses que ens han fet creure. Diguent, el deute, l'IBI, l'estem fent, el farem servir, és necessari, és imprescindible per tal de pagar el deute. No és veritat. I també remetem-nos de cop de nou al pla d'ajust. He sentit algunes declaracions d'en Mas que també han preocupat, perquè o bé no ens està dient la veritat directament, o bé està confonent els números. Nosaltres ja fa dies que estem dient, dintre del pla d'ajust, que això també és fàcilment comprovable, et diu que de cada 100 euros durant aquests 10 anys, el 20%, per tant uns 20 euros de cada 100, van destinats a pagar el deute. 21, 19, 22, 18, va movent-se al voltant dels 20. Senyor Mas ha arribat a dir que estem al 66 i al 34%. No sé d'on ha tret aquests números, m'imagino que no ha tingut en compte tot el pressupost general i només ha fet relació amb el que t'arriba a d'IBI com a ingrés i tota la despesa que has de pagar. Llavors estàs fent trampes al solitari. Has d'agafar el pressupost municipal dels 43 milions d'euros o el voltant que estiguin i fes valors tal com fa el pla d'ajust. Perquè si no t'estàs fent trampes. Si tot el que t'arriba no ho agafes, els impostos indirectes, tot el que reben de les altres administracions, no les agafes de la mateixa manera que estàs dient que totes les despeses s'han de tenir en compte, clar, els valors ballen. Si agafes el pla d'ajust, que entenc que és la norma assignada per ells, d'aquí ara en endavant veureu que la diferència és 80-20. Però és que arribat a aquest punt el senyor alcalde va dir, no, és que tot això és per pagar l'IBI. Arribat a aquest punt jo li diré al senyor Mas, no, és que encara que ara vostè m'està dient
per pagar el deute,
per pagar el deute, per pagar l'IBI, perdó, per pagar el deute.
D'acord, no, és que ja estem amb conceptes complicats que...
sí, no me falta que...
Endavant.
Si estem a 80-20 i em diu no, són 66-30 ja m'està dient que no és tot, o sigui que un 66% ja queda buit de pagar tot el deute. I és una xifra molt important per fer moltes de les activitats pròpies de l'Ajuntament. Per tant, entengueu que el pla d'ajust és una eina que s'ha plantejat, a la qual ja no pot haver que l'Ajuntament no arribi a final de mes. Uh-huh. Ja està marcat. I si modifiques alguna cosa, l'has de, això que us comentava ara, si treus per la recaptació d'impostos, l'has d'aplicar diferent des de l'estalvi net. Però, evidentment, si no, és que no te'l deixaran tirar endavant, és que tu no t'ho permetrien. Per tant, no, no arriba la possibilitat aquesta.
D'acord.
I que el deute continua sent un important dada del 20%, però que amb el 80%, escolteu, queda molt per fer, eh? De la, dels diners municipals que t'arriben amb un 80% d'un 100% és molt. Uh-huh. Per tant, jo ja em començo a preguntar on es destinen aquests diners, perquè ja comencen a no sortir els números, i no crec que sigui per altra cosa que el que et comentava al principi, per una incapacitat de gestió i segurament manca de lideratge que ens estan aportant aquests punts. Perquè en econòmicament, de tot allò que havíem partit en el seu inici, també comentant això del tema dels socialistes i tot el que han arribat a fer i que ha desmuntat que queda tot i que dramàtic, recordeu que vam partir de que es parlaven de no sé quants milions de deute i tal amb el Pla Montoro, i que nosaltres vam dir hi haurà una sèrie de canvis que faran que la cosa reguli. És el que ha acabat passant, amb totes les complicacions i amb totes les decisions difícils que hi hagin. Però com estan canviant les coses? Mm-hmm. Amb tot, continuem sent l'ovella negra i el gran problema d'aquest poble, que és el que ja em nego a acceptar.
Mm-hmm. En qualsevol cas, per anar acabant aquest bloc, podríem dir, dels diners més, més la, diguem, el que surt de l'herència, mm-hmm. oi? El Partit Socialista... Mm-hmm. Tem o té algun tipus de prevenció davant de la petició que pugui haver de responsabilitats als antics gestors?
A mi aquest és un tema, sincerament, Joan, que espero que qui hagi de parlar parli.
D'acord.
Si està en un procés judicial. I evidentment el PSC farà en el seu moment el que hagi de fer. Uh-huh. De moment no és que no em preocupi, sinó simplement que crec que no està dins la meva taula a acollir-ho, a entendre-ho, a solucionar-ho, a respondre-ho. Per tant, arribat el moment, jo és que sóc incapaç, i més veient en moltes coses com s'han acabat en el sistema judicial, com funciona, jo sóc incapaç de dir ni de creure si això anirà de cap a una banda o cap a l'altra. El que hagi de passar, el que hagi de ser que sigui, i a partir d'aleshores el PSC es pronunciarà. Però primer cal ser molt caut, perquè s'han vist moltes coses en aquest sentit. Per tant, que la justícia faci la seva feina, no?
D'acord.
No, vull dir, el doncs, que hagi de venir vindrà.
Doncs tanquem aquest parèntesi, mm-hmm. i continuem pel tema de la gestió. Ja que, doncs, diguem que els números ens han portat a la gestió. Enteneu que hi ha, per una banda, de gestió deficient i, per una altra banda, manca de lideratge.
Exacte. Per exemple, amb el tema de la gestió, considerem sincerament que el poble està pitjor que fa tres mesos. S'havien de solucionar molts problemes que es van explicar en campanya i en els primers mesos de mandat, i ens trobem que no s'han solucionat. Creiem que ha sigut un error el tema ja ho vam comentar, el tema de les terrasses. Passant pel carrer i sentint i escoltant a la gent, veig el descontrol que arriba a ser aquest tema de les terrasses, que ho vam anunciar en ple, que no estava ben plantejament el reglament. No es van voler escoltar. I el carrer està més invadit del que ho estava fa molts mesos. I per tant, creiem que ha sigut una mala política, mal plantejada. El poble està més brut. Que no em diguin que no, i no està més brut. Una altra de les coses que no entenc per una qüestió de gestió. Anem enrere també. CESPA està cobrant religiosament cada mes, ara. Hem de parlar que hi ha un deute que ha comportat una sèrie de consideracions al ple ja des del final de l'anterior mandat fins a aquest. Ei, ja no s'han solucionat. S'havien de solucionar ràpidament i tal. Vam proposar que una part d'aquesta facturació també es posés en el Pla Montoro, uh-huh. i s'assumís i, per tant, estiguessin dintre aquests 10 anys de pagament, i no van voler, perquè deien que no estava clar i tal. Bueno, i què fem? Com ha quedat això? Nada, tot continua igual. Si tenim aquest problema amb CESPA antic encara aparcat i no han tingut capacitat de...
CESPA ha cobrat sempre?
Sempre no, hi ha una part.
D'acord.
Més enllà, més antiga que el finals del 2010, per tant, amb l'anterior govern encara, que estava pendent de solucionar, perquè hi havia una sèrie de factures que es consideraven que eren correctes o no eren correctes. I per tant, si tocaven o no tocava pagar-la.
Aquí va haver un decalatge en un determinat moment de l'espai-temps, per dir-ho d'alguna manera, que va comportar també un canvi d'actitud de CESPA respecte a les seves obligacions de neteja en el poble de Sitges?
no tant això, sinó com el contracte posava que s'havien de fer una sèrie de serveis.
D'acord.
Però aquest és un tema que nosaltres ja vam proposar, com s'havia d'assumir. Des de l'anterior regidor que s'encarregava d'Hisenda, el senyor Rafael Roig, ja s'havia treballat. En aquell moment el nou equip de govern va dir no, això ens ho volem tornar a mirar i volem tornar-ho a veure com ho plantegem perquè no ho veiem clar. Ni ho veiem clar ni ho deixem de veure perquè està igual. Per tant, senyors, no anem bé. Hem tingut... Comença a passar el temps, eh? Aquesta és una altra de les sensacions. Ja fa un any, gairebé i mig que hi són. Escolteu, són 4 anys, eh? Vull dir, arribarem a la meitat de mandat i continuem dient que l'única culpa és de socialistes i res més. Però ell, des de finals del 2010, CESPA està cobrant religiosament la seva despesa, el seu contracte. Finals del 2010, per tant, ja des del final de l'anterior legislatura. Ja entra en aquesta legislatura cobrant el que li toca mensualment, el marge del deute. Al voltant de 310.000 euros al mes, perquè la gent es faci números. 50 milions de les antigues pessetes. Ei, si està cobrant cada mes el que toca, com és que tenim tants problemes en CESPA? On està la gestió? On està? On està? Com s'explica? Ei, que hi havia una bossa de contingència de 304.000 euros, recordaràs, Joan, que el Partit Socialista va dir hi ha una bossa, contingència social, per problemes que puguin derivar-se en un moment determinat, una bossa de suport. Molt bé. Nosaltres dèiem, apliqueu-la amb el RUSC, apliqueu-la amb les llars d'infants, apliqueu-la amb els desnonaments.
Va ser objecte d'un tema en un ple.
Ei, i ens van arribar a dir, no, el senyor Mas va dir, no, això és un tema d'impacte social i fa falta que ben bé no sé què ha de passar perquè se'n faci ús. No passava ni un mes i ja s'aplicava un canvi d'aquest fons de contingència, desapareixia aquest fons de contingència i s'anava a pagar per les platges, un gran problema social, eh? Per les platges, amb tot el respecte cap a la platja, tot el que comporta, eh? Però ja m'enteneu.
Pot ser un problema, però no és social, d'acord.
Cap a les platges i cap a CESPA, per pagar una part d'aquests diners també, de deute i tal. Per tant, havent desmuntat una cosa que vam trobar intolerable, perquè era completament fora del lloc, i va passar d'aquella manera, i temps hi haurà per analitzar-ho, però tela, CESPA en tot moment ha cobrat a cada mes, per tant jo no sé si jo contracto un servei on fan el servei o els demano que rescindim i fem una altra empresa o fem alguna cosa, però no pot continuar així en aquest moment. Per tant, la gestió, perdoneu, però està en entredit totalment. Aquest és amb el tema de gestió i amb altres que podríem comentar, però tampoc podria allargar amb aquest tema i no podria tractar altres temes. I amb el tema de lideratge, al marge de les mentides que deien enxampat del senyor alcalde, del senyor Mas, vull dir, recordem-ho, perquè clar, quan es diuen les coses després les has de complir, per tant, si no tens la possibilitat que et digui mentider, com és el cas que et d'ara. Van dir amb el tema de l'IBI, primer que la taxa d'escombraries no s'aplicaria, i la taxa d'escombraries s'ha acabat aplicant, al marge de l'IBI. Van dir, l'IBI el rebaixarem, o sigui, la taxa d'escombraries la traurem o la reduirem si l'IBI acaba pujant. L'IBI acaba pujant un 15% el 2012 i se'n va un 46% l'any que ve, que és una bestialitat. 46% de mitja. Hi ha barris que se'ls acaba afectant un 60%. Per tant, cap tonteria. I no s'ha acabat, i no hi ha cap intenció de, que jo sàpiga, de treure la taxa d'escombraries. El senyor Mas també va arribar a dir l'afectació de l'IBI no serà estratosfèrica, serà un 15 o un 20%. No ha estat així aquest any, perquè hi havia una part, però l'any que ve se'ns dispara. Per tant, ei, senyors, m'esteu dient mentides i m'esteu confonent a la gent, i tot amb el discurs de escolta, amb els socialistes, i ja s'ha acabat el bongo. Escolteu, nois, ho decidiu o què esteu fent, si no us haig de dir que la vostra capacitat de gestió no és la que hauria de ser, i és el que us estic dient. I amb el tema del lideratge exactament el mateix, senyors, un alcalde que ha de canviar a una sèrie de persones del seu govern en un any i poc, ja per si ja denota algun problema. Quan et dones compte que el Partit Popular ha tingut un problema intern entre els seus 3 regidors, intern, o sigui de relació entre ells, que ha comportat que entre ells valoressin fer un canvi de carteres per tal de reajustar-se a la situació, perquè, diguem-ho també, no crec que sigui de rebut la gestió de la policia per part senyor de Castillo fins al dia d'avui, ara ja no, perquè ja no ho és, però ha portat molts problemes amb la policia. I de l'altra banda, el senyor Carretero, amb el tema de turisme i la promoció econòmica de la vila, obro parèntesi, només amb les comissions informatives, que són aquelles reunions prèvies al ple on es porten tots els temes de cada àrea de l'Ajuntament per quin s'eleven a ple, creieu-me que dels temes a treballar des de la promoció econòmica i turística de Sitges fan riure. S'han tractat, o sigui, és que diria 10 en tot aquest temps de punts a ple, de dictàmens a ple. I més de la meitat són, perquè Tradicions està dintre de la comissió informativa de promoció de la vila, doncs molts eren d'agraïment, estupendo, em sembla fantàstic, a Reis, a Carnaval, a Festa Major. Per tant, d'aquells temes que s'havien de treballar des de promoció econòmica, no han sortit, no s'han treballat, i d'aquí es deu també que s'hagin hagut de canviar regidors tant de promoció econòmica com de la policia. Si de tot això, d'aquest problema intern del Partit Popular, el senyor Miquel Forn no ha agafat abans la direcció del govern, perquè encara que sigui cap de llista d'un altre grup municipal, del seu pacte, que ja veiem, ja sabeu que considerem que no ens portarà a cap bon lloc, és la gestió de l'alcalde en últim lloc i responsabilitat de l'alcalde. I he hagut de veure com ha estat un problema intern del Partit Popular el que ha donat oportunitat a que hi hagués un canvi de govern. Si no hi hagués hagut un problema intern del Partit Popular, molt probablement les coses seguirien igual.
És a dir, enteneu que el canvi...
No hi ha lideratge, no veig el lideratge del senyor Forns.
El canvi de govern ve motivat per una tensió interna d'un dels grups que formen part del govern, que li ofereixen a l'alcalde, per dir-ho d'aquesta manera, l'oportunitat de canviar un problema que també era de gestió.
Hi ha un problema intern entre ells tres que acaba derivant-se a que un dels tres acabi pactant amb l'alcalde una cosa diferent de la que havien plantejat internament el Partit Popular. He sabut, perquè ho coneixem, doncs que hi havia una sèrie de decisions internes del Partit Popular i s'acaben sent diferents perquè hi ha el senyor Llompart que arriba
que és, que és en el fons qui ha diguem, guanyat en aquesta o ha sortit reforçat en aquesta,
és qui ha sortit reforçat
en aquesta crisi
claríssimament al costat dels altres dos, i que per tant esperem, perquè en el fons vivim, el poble té la promoció econòmica que té i el turisme és bàsic en aquest sentit, esperem el bon encert del nou regidor de turisme, el senyor Llompart.
Heu esmentat la policia. La policia, diguem, sempre ha estat un cos amb dificultats en la seva direcció, històricament. Ja no parlem ni d'un color ni de l'altre color. Ha estat sempre, doncs, un aspecte problemàtic en la gestió de qualsevol govern que s'hagi trobat.
Pot entendre's així, podria ser que sempre hi ha conflictes i amb el comitè d'empresa de l'un ajuntament i amb altres persones de l'ajuntament amb les quals es pugui haver tingut problemes històrics, bueno, de casuístiques n'hi ha moltes. Això no treu la responsabilitat d'assumir les decisions que
a qui
li toqui. Per tant, el que és de l'altre és de l'altre, de l'altre govern, que en el seu moment ja va haver temps per valorar les coses, a mi el que em toca és valorar-la des d'aquesta. I des del principi ja vaig trobar un desencert posar un ex-policia com a regidor de la policia, perquè si bé pot conèixer molt bé moltes coses, també s'estableixen una sèrie d'afinitats, de contactes, de confiances o desconfiances, molt important, és que no et mous de casa, per dir-ho així. I per tant ja crec que va ser una mala decisió. Amb tot, sabem del cert que el col·lectiu de la policia està molt empipat per moltes coses, i per tant calia un canvi d'una persona davant, i que nosaltres ja en el seu moment ja havíem considerat que havia d'haver un canvi. I per tant, al marge del que la policia pugui ser complexa o no, no crec que li haguem d'atribuir a la policia, a les persones, que siguin complexes o siguin complicades. No, ells fan la seva feina i tenen dret a posar sobre la taula aquells temes que considerin, faltaria més, no? Per tant, ha de ser la capacitat política d'un govern i del regidor en primer lloc el que li doni resposta.
Per tant, hem repassat també, doncs, aquest aspecte de, bueno, la primera crisi política o la primera crisi de govern que hi ha hagut en aquesta en aquesta legislatura. Aspectes concrets. Fa, si no m'equivoco, un parell de setmanes, el grup socialista va convocar una roda de premsa per posicionar-se davant del tema dels museus. El Partit Socialista entén que el canvi, doncs, aquesta nova reforma de la reforma no és adequada perquè arriba tard i encareix el projecte. Si ho voleu explicar.
Sí. El tema dels museus, una vegada més, crec que ha sigut un tema de politiqueig, que se li diria, per dir-ho així, d'una manera de paraules de carrer, d'un cinisme segurament dels més tristos, en el fons, dels que s'ha portat aquest canvi de govern, de l'anterior govern a l'actual govern. Recordar que al principi aquest projecte no va néixer malament, que va passar per on havia de passar, malgrat el que diguin ara molts, va passar per on havia de passar, i va aconseguir dels grups municipals de l'Ajuntament un recolzament. Si més no, cap anada en contra. A partir d'aquí, lamentablement, com de vegades passa en política, es va aprofitar que hi va haver, des del carrer, des de la plataforma, una sèrie de reivindicacions davant d'aquell projecte, per tal que una sèrie, sobretot Convergència, liderat per l'actual alcalde, i el Partit Popular, perquè hi fessin tot el soroll i tot el col·loquialment diríem el merder possible, per tal de desgastar i seguir un atac frontal a l'equip que hi havia en aquell moment governant. Per tant, això ja neix fatal. Jo, des del punt de vista els que hi érem, ho recordarem, va néixer fatal. Et diré més, tant per tal com ho va portar l'oposició en aquell moment, com per, també ho crec, la poca capacitat que va tenir en aquell moment el govern de seure's amb la plataforma i d'arribar a acords. Ja li reconec. O sigui, allà hi va haver un moment tensionador difícil de portar-lo i que crec
tothom es va enrocar.
Que hi ha responsabilitats per totes bandes.
Tothom es va enrocar en el seu
moment. Tothom es va sentir... Uns per una banda i els altres per l'altra, i no hi va haver entesa. Tots vam ser més sorts del que ens tocaria ser com a representants municipals. A partir d'aquí, per una decisió política, no tan tècnica, evidentment hi havia persones que defensaven uns canvis tècnics per unes qüestions tècniques de l'edifici i del que corresponia i del que comportava, per una decisió política d'unes determinades persones que entren a governar en aquell moment, decideixen parar-ho i dir això no. Sincerament penso que molt, molt lligats també, ells no sé si eren conscients, o sigui, si estaven molt convençuts que quan prometien una sèrie de coses que prometien en campanya, ells acabarien governant el poble de Sitges. El que sí que estic bastant convençut és que no creien que la Diputació canviés de color, que és l'altre gran braç polític que porta el tema del Consorci del Patrimoni.
Diguem,
de
en el moment que ho paren són conseqüents amb el que han dit abans.
No es troben altra manera, altre remei que parar-ho al marge del que havien, o sigui, justament pel que havien dit abans.
Correcte.
Vale? I clar, això comporta que un projecte que continuo dient que és bo, projecte és bo, s'acabi trobant en un moment que digui no, això es para, amb tot el que comporta parar una obra. Que no em cansaré de dir-ho, 9 milions d'inversió, segurament en molts anys era l'única vista a Sitges, ja ha estat l'única fins a aquell moment, i tal i com van les coses, doncs és fàcil creure que s'ha de continuar sent així, per una gestió del Partit Socialista, amb totes les tres administracions. Una cosa, veritablement, crec que en el seu moment algú haurà d'entendre que va ser un punt molt important pel poble de Sitges, malgrat tot el que hagi passat. Un punt inicial difícil que se li ha d'agrair amb unes persones concretes i amb uns responsables concrets. A partir d'aquí, d'aquesta parada d'obra, jo puc entendre que políticament tu decideixis dir, escolta'm, això, aquest no. Anem a fer un altre projecte. Jo això ho puc entendre, no hi estic d'acord en aquest cas, però puc entendre, evidentment, governes i pots decidir agafar les responsabilitats de tot el que pugui derivar a partir d'aquesta decisió. El que no puc estar d'acord, el que no puc comprendre, és que comenci a llegir els informes de la Diputació de Barcelona i em diguin que és un projecte més pobre i no tan preparat ni tan bo com l'anterior. Això no puc acceptar, a veure si se m'entén. Puc entendre que hi hagi un canvi, que es viri cap al sentit que es cregui. El que no puc estar d'acord és que una cosa que s'ha aturat, que està comportant més temps del previst, per tant més diners també en el fons, i que no sabem ben bé quan acabarà de valdre, malgrat la Diputació digui que assumirà el que quedi, com ja ha dit sempre, també ho deia anteriorment, això sigui una bona resposta. Ens tenim amb un projecte pitjor que no acaba amb alguns temes de climatització.
Anava a dir, per què és pitjor?
És pitjor perquè amb els temes de climatització no s'assegura en algunes sales determinades, en el Cauferrat, que la climatització serà l'òptima, quan amb l'altra sí. Estem parlant d'una sala on segurament es continuen estant els Picassos que hi ha, per exemple, per anar al detall. Però no és de rebut que un projecte es tiri enrere, digue-li el nom del porc, i ara resulta que el nou projecte no acaba salvant totes aquelles deficiències pel qual es va acabar redactant aquest gran projecte. La climatització n'era una d'elles. Per tant, no crec que sigui de rebut, al marge de tots els diners que costarà de més. Que també ho vull reconèixer, n'estic convençut que els 9 milions, que després va haver una baixa molt forta, que va quedar amb uns 6 milions i escaig cap
a
baix,
sí, correcte,
n'estic convençut que s'haguessin acabat gastant pràcticament els 9 milions, que per això hi eren. Vull dir, que la gent ho entengui. I no eren de l'Ajuntament de Sitges, de sitgetans.
Sí, no estem parlant de diners de l'Ajuntament.
No,
correcte.
Estem parlant de diners que van venir de l'Estat, de la Generalitat i de la Diputació. Per tant, estic convençut que s'haguessin acabat gastant. A partir d'aquí, amb un projecte que era solvent i que solucionava tots els problemes pels quals es plantejava aquest projecte. Ara no és tan bo. Si això li sumes amb el temps perdut, amb els diners de temps, perquè el temps sempre és d'un diners, i que acabarà costant l'obra, que ningú m'assegura a hores d'ara encara, doncs creiem que no ha estat una bona solució, i espera't a veure el camí que ens porta.
Heu parlat amb la plataforma?
Amb la plataforma no n'hem parlat amb la plataforma. Com te comentava abans, crec que en el seu moment s'havia d'haver arribat amb uns altres,
per això preguntava,
però no n'hem parlat amb la plataforma. Considerem que ara li toca justament al govern i als que ho estan portant fer-ho. No voldríem que s'entengués des de la plataforma, que també ara volem fer arribar amb un acord amb ells, que segurament ells també els costarien per tot el que ha passat, al marge de tot el que ha succeït. O sigui, considerem que també s'ha de ser seriós i evidentment no tinc cap problema ni tenim cap problema en reunir-nos, però també cadascú ha de fer les seves valoracions des de la seva postura.
D'acord. Ens queden uns 3 o 4 minuts. Com veiem que el portaveu porta una sèrie de documentació, no sabem si ens hem deixat algun tema important a sobre de la taula, o que vulgueu,
la veritat és que...
o que vulgueu destacar, més que res per no deixar-nos res que entengueu transcendental.
Bàsicament, jo el que venia és amb aquesta idea d'explicar-vos aquests 5 punts que si vols els repassem, que és el temps que ens queda també. Us deia de la incapacitat del govern per la gestió del dia a dia, com us he explicat. El tema de Cespa n'és un, però n'entra l'altre. Les terrasses, els Tom Manta. Els Tom Manta havien de desaparèixer. Els Tom Manta no només han de sentar pregut, sinó que tenim un bon problema. Que nosaltres ja dèiem que era d'una difícil i complexíssima solució. Però és que va ser aquells que van agafar uns compromisos que ara no poden solventar. Per tant, amb el dia a dia, tota aquesta manca de diners que no n'hi ha, per tant, diuen que el deute apreta i et trobes en tantes circumstàncies, és la capacitat de gestió la que et farà tirar endavant o no. I veiem que no està en la línia. De lideratge, ja ho hem comentat, el tema de la crisi de govern. És bàsic que em reconeguin que hi ha hagut un problema amb el govern i que, lamentablement, no crec que sigui l'últim, perquè amb tanta gent en un govern és molt fàcil, i pensant diferent, és molt fàcil que en algun moment les coses et desmuntin, com històricament hi hem vist i ho sabem tots.
Anava a dir, quan hi ha canvis de persona sempre es diu canvi de govern, crisi de govern.
Sí, però això, però de vegades pot justificar més o menys. Jo aquesta vegada ho trobo injustificable.
D'acord.
I em vaig escoltar les paraules del senyor alcalde quan va intentar explicar de quins eren els canvis i no me'l vaig creure. Primar les persones, la caixa per davant de les persones, és el que us deia d'explicar-vos amb el tema de l'estalvi net del pla d'ajust, o en aquell moment el fons de contingència quan es va destinar el que es va destinar, o que en tants altres, quan hi ha hagut moments que hem pogut estirar d'una altra banda amb situacions de les llars d'infants, del rusc i tal, i no han volgut. I no és que, clar, no hi ha diners per poder dir, no, amb aquests mira, veritablement tinc una bossa allà que no serveix per res. No, és que en aquests moments es tracta de prioritzar, o és l'única forma de tirar endavant, prioritzant.
I finalment el tema de les mentides, que crec que queda clar perquè dic que es diu mentiders, què és el que deien i què és el que ha acabat passant, i de l'altra banda, cansat ja de sentir que si el passat, que si el passat, que si el passat, escolta'm, senyor Ford, li demano que deixi de lamentar-se i que actuï, que és la seva responsabilitat, i que en el moment que vostè va entrar en el govern ell sabia com estava la situació econòmica, i si no ho hagués sabut, que és fals, que sí que ho sabia, va fer una auditoria en el seu moment a 6 mesos del govern, que li va mostrar els números i van fer una gran audiència pública per explicar-ho. Per tant, ja ha fet un pla d'ajust a partir d'aquí, apliqui el que hagi d'aplicar, prioritzi el que hagi de prioritzar i actuï, que és el que el poble està demanant davant aquestes circumstàncies.
Darrer minut, la situació general, política general, nacional, fins a quin punt ens pot condicionar la política sitgetana?
Ostres, és una pregunta molt difícil.
Per un minut, segur.
Exacte, sí. Més que res, perquè què acabarà passant el dia 25? Ens podem imaginar cap on van estrets, però què acabarà passant i com acabarà lligant això cap al tema local.
Us ho heu plantejat?
La veritat és que estem a l'expectativa de veure què pot passar, perquè és molt difícil arribar a pensar què pot ser i què no pot ser.
Sí, no es fan hipòtesis de futur sobre tants escenaris oberts.
No, perquè la gent... Jo no em preocupa tant el dia 25 a mi com el dia 26. A partir d'un nou govern que acabarà comportant i quines decisions acabaran prenent i com acabarà afectant a municipis i a tothom. Per tant, jo crec que és el que ens ha de preocupar més a tots, al marge de que cadascú el dia 25 faci el que consideri.
Doncs Ricardo Vicente, portaveu del grup municipal socialista, moltíssimes gràcies.
A vosaltres una altra vegada.
Per haver inaugurat aquesta vegada aquesta roda de portaveus i molta sort en el futur.
Espero. Moltes gràcies. Bon dia.